L'Abrahim Hassan és el nom del primer nadó del món que té tres pares. L'Abrahim té ara 5 mesos i és un nen sa. El seu perfil genètic, però, s'hi amaga l'ADN del pare, de la mare i d'una segona mare. És l'anomenada tècnica dels tres pares que permet als progenitors, amb alteracions genètiques, tenir fills sans. Una autèntica operació d'enginyeria.
La mare del nadó es diu Ibtissam Chaban i és portadora d'una estranya i greu malaltia neurològica, coneguda com a síndrome de Leigh. A causa d'aquest síndrome, la dona va tenir 4 avortaments involuntaris i va patir la mort de 2 fills, un nen de 8 mesos i una nena de 8 anys.
La síndrome de Leigh altera l'ADN mitocondrial. Els mitocondris estan a l'interior de la cèl·lula i són els encarregats de transformar en energia els aliments que ingereixen. Quan no funcionen bé, això afecta el cervell, els músculs i els nervis dels nadons en desenvolupament.
Perquè la mare pogués tenir un fill sa, es va eliminar dels seus òvuls la carcassa mitocondrial i es va substituir per la de l'òvul de la donant. El nucli de l'òvul, doncs, és de la mare i el perímetre de l'anomenada segona mare. Feta aquesta operació, es fa la fecundació in vitro de l'òvul fusionat amb l'espermatozoide del pare. We are walking like in a Dolce Vita.
This time we got it right. Avui a l'estudi a l'Estat de Gràcia tenim la doctora Anna Veiga. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Professora associada del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. La primera pregunta és de rigor. Ho hem explicat més o menys bé?
Sí, ho heu explicat bastant bé. És una tècnica que és difícil d'explicar perquè realment les mitocòndries són uns petits orgànols que hi ha dins de la cèl·lula, bé que no coneix gaire gent.
Ah, llavors això vol dir que amb aquesta operació d'enginyeria genètica l'Abrahim ja no té cap possibilitat de desenvolupar la malaltia?
En principi, no. A veure, el que s'ha fet en aquest cas, aquesta senyora, la mare d'aquest nen, el que és portadora d'una malaltia genètica que està inclosa no en el nucli de les seves cèl·lules, sinó en aquestes mitocòndries que envolten el nucli, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord.
La manera d'intentar evitar que aquest nen tingui aquesta malaltia és intentar substituir aquestes mitocòndries d'aquesta senyora, que són defectuoses, que tenen una mutació, per unes mitocòndries d'una donant. I, per tant, aquest nen tindrà la constitució cromosòmica o genètica de la seva mare, del seu pare, i una miqueta de la constitució genètica de la donant, que és únicament un 2% d'aquesta constitució genètica que són les que porten les mitocòndries.
D'acord, el titular ens ha cridat molt l'atenció, no? La idea de tres pares.
Sí, és que...
Potser ens hem deixat arrossegar per això.
Una mica, i a més tenim una certa tendència. Primera, perquè costa molt d'explicar aquestes coses, i en segon lloc, perquè si el titular és neix una criatura amb les mitocòndries d'una donant, ningú llegeix la notícia.
No.
Mentre que si diu que neix una criatura que té tres pares, tothom llegeix la notícia.
Clar, per això vol dir que... Quants anys fa que es pot fer això? Perquè això fa 10 anys era possible?
A veure, és una tècnica que bàsicament el que fa és passar el material genètic d'una cèl·lula amb una altra. Són tècniques de micromanipulació. Des del punt de vista tècnic no és especialment complicat. El que passa és que hi ha alguns problemes que no s'han resolt fins a aquests moments, i el que passa és que moltes legislacions, pel fet de que s'està modificant d'alguna manera la constitució genètica de la criatura que ha de néixer, les legislacions de la majoria dels països impedeixen que aquesta tècnica es faci. Va haver-hi fa poc, si recordeu, a Anglaterra, un debat molt extens, i de fet es va haver de canviar la legislació anglesa, que es va canviar a través de les dues càmeres, dels Lords i de la Càmera dels Comuns, per tal de poder utilitzar aquesta tècnica.
Clar, és que estem a les portes d'un canvi de paradigma absolut amb el tema de la manipulació genètica, no? I hi ha molta gent que de sobte no té clar què pensar amb aquest tema, no? Clar, la ètica, la manipulació genètica, per exemple, en aquest cas, en el cas de l'Abrahim Hassan, pot ser que hagin, d'alguna manera, i sense haver-ho explicat, fet altres manipulacions com escollir el sexe?
No ho sé. En qualsevol cas, el que s'ha fet és fer una metodologia que en principi sembla que s'ha fet bé. El que crida l'atenció en aquest cas és que això s'ha fet en un país en el que no hi ha legislació, Per tant, diguéssim que totes les vies, diguéssim, administratives que pretenen controlar tots aquests temes, tant des del punt de vista legal com des del punt de vista de la bioètica, clar, no sabem si s'han fet de la forma adequada.
Per exemple, digues, digues.
Si s'ha triat el sexe o no. A veure, en aquest cas estaria molt justificat triar el sexe de la descendència pel fet de que les mitocòndries només es transmeten per via materna, la transmeten les mares, les nenes, diguéssim. Per tant, si n'és un nen, aquest nen no transmetrà cap tipus de mitocòndria a la seva descendència i, per tant, estaríem parant la possible transmissió d'algun problema.
Però, clar, això obre també la porta a aturar altres malalties que es transmeten a través dels gens materns, no? Ara és una porta que s'obre amb moltes possibilitats.
Sí, sí, evidentment. I això fa temps que... A veure, aquí hem de combinar... El que sabem o el que anem aprenent en dos àmbits que són diferents però que tenen molts punts d'encontre, que són la genètica i la reproducció. Com més en sabem de genètica i més coneixem què fan els gens que constitueixen el nostre material genètic, més som capaços de poder evitar malalties a través de tècniques de reproducció assistida.
I ara podem saber com és la nostra cadena genètica i, per tant, saber quina predisposició té el nostre cos a tenir segons quines malalties? O això és una fal·làcia?
No, això podem saber-ho per algunes malalties per les quals sabem quin és el gen que predisposa per aquella malaltia en concret. I cada vegada en sabem més.
O sigui, jo puc anar a fer-me un estudi per veure quina predisposició tinc, per exemple, de cara al càncer?
D'alguns càncers en els quals es coneix la predisposició genètica, sí.
I llavors, un cop ho sé,
a
què
veure,
faig?
A veure, el que hem de tenir en compte, i això crec que és important que tots ho tinguem molt clar, és que nosaltres no som únicament la genètica. És a dir, malgrat tinguem, siguem portadors d'un gen determinat, el nostre estil de vida, el que mengem, el que ens exposem, el que ens passa, això predisposa també de que aquest gen funcioni, s'activi, desenvolupi aquesta malaltia o no la desenvolupi. Per tant, estarem parlant sempre de probabilitats, i de probabilitats combinades no només amb la constitució genètica, sinó amb l'entorn, que és el que modifica aquesta constitució genètica, també.
Val, d'acord. Llavors, però si jo veig que genèticament tinc una predisposició, llavors puc dir, doncs, em dedico més a protegir el cos en aquest sentit, i llavors evitaré que aquesta predisposició s'acabi convertint en una realitat, no?
Absolutament. O sigui, podrem modificar les conductes alimentàries o d'exposició a tòxics o de...
I això, dia d'avui, existeix, saber tenir aquesta informació, una persona
en
al,
en alguns casos, sí. A veure, posem un exemple no cal que sigui lligat estrictament a la genètica, però imaginem una família en la qual hi ha una possibilitat, hi ha una hipercolesterolèmia familiar.
Sí.
És a dir, tothom té tendència a tenir el colesterol molt més alt. Mm-hmm. Aquesta família, els seus membres, hauran d'anar amb molt més compte a l'hora de menjar segons què i a l'hora de tenir conductes de risc que facin que aquesta hipercolesterolèmia pugui acabar donant problemes cardiovasculars o d'altres tipus.
Però això està molt bé, tenir aquesta informació.
Absolutament. Aquesta informació està molt bé si se sap gestionar de la forma correcta. I si no, ens alarmem innecessàriament.
Això t'anava a dir, també pots entrar en pànic, de sobte obsessionar-te amb el tema.
Absolutament. I el que també és molt important és a l'hora de que dos persones reprodueixin, sàpiguen si la combinació dels seus gens pot arribar a fer que neixi una criatura amb uns determinats problemes. I com que cada vegada sabem més quina és la nostra constitució genètica, si som portadors de mutacions de determinades malalties, que potser amb nosaltres no tenen cap efecte perquè només tenim un dels al·lels d'aquell gen que està malament, però si la nostra parella també és portadora d'aquella mutació, a l'ajuntar-se aquests dos al·lels en la criatura que neixi, és molt possible que aquella criatura pugui tenir aquella patologia.
Jo no sé si la doctora Veigas ha fet un estudi genètic, però sé segur, o em consta que el Pere Estupinyà, que el tenim al telèfon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si ho volies explicar o no, però em consta... Ho vols explicar o no? Perquè encara estic a punt de dir que no te l'has fet, però te l'has fet, no?
Ah, sí.
I què?
Sí, bueno, no, m'he seqüenciat tot el genoma, que no és el més habitual. Ara hi ha proves per fer alguns, mirar alguns polimorfismes genòmics, però jo al programa de televisió que estic preparant per a la 2 em vaig seqüenciar tot el genoma sencer. Llavors el que passa és que està a una base de dades i diferents professionals poden mirar regions concretes d'aquest genoma i analitzar-les. En el meu cas concret han vist que, per exemple, no tinc el gen que dona predisposició a l'Alzheimer. Això no vol dir que no el tingui, vale? Però que tinc moltes menys probabilitats. Que en quant a protecció de càncer no tinc factors de risc. D'alguna forma jo tindria més, també més bona salut en quant a càncer. Però, en canvi, en temes cardiovasculars tindria que anar una mica més en compte, no? I després han vist moltes altres curiositats. Per exemple, que si em fa mal de cap és millor que em prengui un ibuprofeno que un paracetamol, perquè hi ha un enzim que detoxifica. Això estaríem parlant de farmacogenòmica, no? De quins fàrmacs són més adequats a quin perfil genètic. I et dona una sèrie d'informacions que pots anar coneixent durant el temps.
Però això és 100% fiable, doctor Veiga?
A veure, probablement la que s'ha fet...
El Pere
és absolutament fiable. El que és molt important és que quan la gent es faci aquest tipus de test, que de fet són tests que estan disponibles a internet, és a dir, un pot accedir al més conegut d'aquests test és precisament del grup de Google, el 23andMe, en el qual tu envies una mostra de la teva mucosa bucal.
Però què m'esteu dient? No sabia,
sí,
això.
Tal qual, i t'envien una sèrie d'informacions. Aleshores, el Pere, evidentment, pot interpretar aquesta informació perquè té uns coneixements. El que passa que la gent normal, diguéssim, i jo m'incloc entre la gent normal, o almenys ho intento, no té tota la informació que necessita per poder desxifrar totes aquestes dades.
Sí,
i per tant, tot això, acabo de seguida, tot això, en principi, el que s'hauria de fer és, després, accedir a aquesta informació amb un professional que es dediqui a la genètica i que sàpiga desxifrar tot això, i sobretot explicar-ho a la persona que ha de rebre la informació.
Pere.
Sí, ja, no, exactament, o sigui, jo sóc incapaç d'interpretar el genoma. Jo, de fet, no he fet el 23 en mi, he fet realment tot el genoma. Me l'han fet al Centre d'Evaluació Genèmica del Parc de Recerca i Biomèdica de Barcelona.
Sí, els meus veïns.
Sí, i m'han fet tot. És a dir, ja alguna base de dades en està tot el meu genoma concret. I llavors, és el que dia, alguns professionals poden fer un genetic counseling, que diuen, no? Un assessorament genètic que poden dir, ostres, doncs jo vull veure, per exemple, lesions. Hi ha una startup del Parc Científic de Barcelona que analitza predisposició a lesions dels deportistes, si tenen més predisposició a lesions musculars o a lesions d'òssies i tal i qual. I això ho estan utilitzant en clubs de futbol. La informació genètica no és determinista.
Sí, sí.
Vale? És a dir, no vol dir que tu tingues o no tingues un gen. En alguns casos sí, el Huntington i algunes malalties sí que són clares, però és molt útil. O sigui,
sí, i a tu, Pere, quan et van detectar aquesta predisposició a problemes cardiovasculars, vas començar a fer alguna cosa per revertir-ho o vas començar a córrer com un boig o què vas fer?
No, l'única cosa, perquè no és una... A mi no em van trobar una relació molt, molt clara. Vam veure una mica un factor de coagulació. És a dir, jo tinc una mica més de tendència que la sang se coagule una mica més. Llavors, doncs sí que és veritat que ara m'aixeco més als avions, que passejo més als avions, i potser em prengo una mica d'aspirina en algun moment, que és a més anticoagulant, no? Però a mi no em van trobar cap cosa. Seria diferent, que és el tema de la prevenció, sabent aquesta informació. Si m'haguessin trobat, imagina't que jo sóc una dona i em donen un BRCA1 o BRCA2, que són gens que et donen molta predisposició a càncer de mama. Doncs, llavors, el que faria seria, en alguns casos, simplement un anàlisi molt més exhaustiu, anar molt més aviat al metge, i en alguns casos, que és el cas clàssic d'Angelina Jolie, doncs fins i tot fer una amputació de mama, i això ja s'està fent. De fet, un dels casos que hem parlat del programa, de la manera com comença el programa, és que anem a un senyor d'Astúries, ja no és d'Angelina Jolie, és un senyor d'Astúries que té un càncer diagnosticat, per una mutació que dona 100% de possibilitat de tenir càncer de tiroides. Ell el que ha fet és mirar si les seues filles tenen aquesta mutació, i les tres filles, de no sé si eren de 6, 10 i 12 anys o alguna cosa així, les tenen, i els han, ell no, els metges i tal, l'han assessorat treure la tiroides d'aquestes noies, que s'hauran d'estar medicant tota la vida, però no tindran càncer.
Però això ho ha fet pel seu compte, o com deia la doctora Veiga, està ben assessorat?
Home, aquesta... no, clar.
No pots... Aquest és el perill, també, no? Que de sobte prenguis decisions que siguin contraproduents a la llarga.
És l'educació, es farà falta molta educació, perquè les possibilitats estan. És que, és que si no estem aprofitant bé totes aquestes possibilitats de la genètica, és en part perquè no només la gent, sinó fins i tot molts de metges, no en saben prou de genètica. És una cosa molt nova. O sigui, si siguéssim més cultes a nivell de saber interpretar i què vol dir tenir risc, perquè per evitar paranoies, per evitar... aprofitaríem molt més la nostra salut. Pensa que s'està parlant, he dit farmacogenòmica, però s'està parlant també de nutrigenòmica. És a dir, tots són molt diferents. Hi ha gent que menja el mateix i s'engordix més, i altres menys. O sigui, com metabolitzes tu els aliments, i si ho saps a nivell genètic, pots donar recomanacions més fiables. Realment és un camp que té moltíssimes possibilitats,
sí,
i que la tecnologia va més ràpida que la...
Però això, de moment, Pere, doctora Veiga, és una qüestió de rics? O això qualsevol persona es pot fer un estudi, doctora, que no suposi molts diners? Què val, això?
A veure...
No sé si ho sap, però...
Sí? És el que val, però el que és important és establir una mica les condicions en les quals està indicat fer-se un estudi genètic.
Ah.
A veure, per exemple, estaria indicat fer-se un estudi genètic si un... no només si un vol saber si tindrà o no malalties, sinó si un té més possibilitats o no de transmetre aquestes malalties a la descendència. Per tant, clar, aquí estaríem parlant de fer un consell genètic preconcepcional. És a dir, tu tens una nòvia, vols casar, vols tenir fills, i vols saber si realment hi ha un risc més elevat de tenir alguna criatura amb algun problema determinat o no. En aquest cas, estaria indicat, per dir-ho d'alguna manera, o podria estar indicat, fer-se un estudi genètic de portadors de determinades patologies que podrien transmetre's a la descendència. La resta, jo penso que val la pena que mirem determinats factors, sobretot en famílies a risc. Parlava el Pere de, per exemple, el càncer de mama. El càncer de mama és un càncer que s'ha determinat clarament que té un origen genètic en molts casos. En casos en què hi ha una certa freqüència de càncer de mama, està absolutament indicat determinar si en aquella família, aquelles dones són portadores d'aquell gen.
Tu et preocupes, perquè si a casa el meu avi va morir de càncer de pulmó, el meu tiet va morir de càncer de fetge, el meu pare va morir de càncer d'estómac, de sobte dius, i si algú em sap dir si jo tinc predisposició? No?
Pues probablement en aquest cas té tot el sentit d'intentar averiguar aquests temes.
Fer
un examen, un anàlisi genètic global per saber-ho tot, jo aniria amb una mica de compte, perquè realment no sé si estem encara en aquest punt.
Preparats per les notícies que ens poden donar.
No només això, sinó per digerir tota la informació i sobretot per entendre-la. No només nosaltres, sinó també els professionals, perquè com he dit abans, no només depèn dels nostres gens, depèn de l'entorn, depèn de, bueno, de l'epigenètica, que és la que controla com aquests gens s'expressaran o no s'expressaran posteriorment.
Pere, una última cosa. Per cert, no m'heu dit que valia això?
Depèn. O sigui, hi ha d'un preu de seqüenciació. Seqüenciar el genoma sencer pot ser entre 3.000 i 5.000 euros, però la interpretació ja varia. O sigui, quantes més professionals vols que t'interpreten el genoma, cada un té un preu, saps? O sigui, és car. Però una cosa, en els casos, com deia la doctora Veiga, que té molt de sentit, surt a compte econòmicament. És a dir, tot el que sigui prevenció, si tu pots evitar una malaltia futura, surt a compte inclús per la seguretat social, saps? O sigui, és que no és una cosa que... I cada cop s'està fent més barata, o sigui, mirar gens ja no és tan car com abans. O sigui, jo crec que la limitació no és econòmica, o sigui, no té sentit fer-me un genoma com l'he fet jo. Això és una cosa que hem fet pel programa, la gent que no vagi a buscar-se el genoma. Però mirar alguns factors de risc genètic i poder actuar de manera més precisa. En temes de càncer s'està fent moltíssim.
Pere, perdona, t'hem de deixar perquè arribem al butlletí. És un tema apassionant. Un altre dia, si us va bé, seguim parlant, perquè la ciència realment està fent passos de gegant i el paradigma està canviant i realment estem bastant perduts de com hauríem d'actuar, i avui moltes gràcies per donar-nos unes pistes de com hauríem de començar. Gràcies, doctora Anna Veiga, gràcies, Pere Estupinyà, i nosaltres ens veiem d'aquí res, 5 minuts, a les 6 de la tarda, a les 6 i 5 minuts, parlarem del concert de l'Auditori de l'Enderroc, i, per cert, una cosa que té molt a veure amb el que dèiem ara, una cosa són els genomes i l'altra és menjar bé. Després intentarem menjar bé aquí amb l'Adam Martín i el David Olivares. Fins